El govern espanyol tanca files amb la monarquia i es nega a donar explicacions. Pedro Sánchez no revela les seves gestions. Quin ha estat el paper de la Moncloa en la sortida del rei emèrit, acorralat per les sospites de corrupció? Ni on es troba ara, no ho sabem, Joan Carles I, tot i les crítiques dels seus socis de Podem i defensa la corona i el pacte constitucional del 78. Saludem a aquesta hora el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza. Bon dia, com està?
Bon dia, Albert. Molt bé.
Vostè és obertament republicà, o era? No sé si ara ho és més.
Jo ideològicament i com a persona sóc republicà. Això no canvia. La ideologia d'una persona és la seva, la pròpia. Una altra cosa, com diria aquell, és quan tu tens responsabilitat, les obligacions que et toquen per assumir aquella responsabilitat, però jo sóc republicà.
Vostè en sabia alguna cosa?
El PSC és un partit republicà. Sabia alguna cosa de què?
És a dir, tenia més informació de la que teníem nosaltres, perquè és cert que fa setmanes que parlem, doncs aquest gest que esperàvem de la Sarsuela i com la Moncloa, diguem-ne, que pressionava en aquest sentit, però d'aquí a que el rei marxés d'Espanya, vostè ho sabia?
No, cal que tinc la mateixa informació que tenen vostès, i que davant d'aquest tema la informació que tenim tots els ciutadans, i jo com a un altre ciutadà, és la mateixa, i és que és evident que les notícies que han anat sortint en aquests últims anys han anat perjudicant la imatge de la monarquia. La monarquia tenia que prendre distància d'aquest escàndol que surt als mitjans al voltant de la figura de l'anterior rei. Mm-hmm. I jo crec que és positiu que el rei actual marqui distàncies amb l'anterior rei, i això és important, entre altres coses, pel desgast que li està produint tota aquesta situació a la institució de la monarquia.
Mm-hmm. Vostè creu que la ciutadania té prou informació? Mereix explicacions en una democràcia? I si Felip VI, si la Casa Reial és evident que no està donant prou informació, aquestes explicacions no les hauria de donar el president del govern espanyol?
Jo crec que el president del govern espanyol ja va marcar abans d'aquesta situació fa un mes, com van sortir aquestes notícies, que la preocupació que tenia el govern davant del desgast que produïen aquestes notícies, i que la monarquia tenia que prendre mesures, i el que ha de fer el govern d'Espanya és mantenir la calma, la prudència, garantir l'estabilitat i preocupar-se de les coses que realment ara en aquests moments es troben. És que sembla que tenim un debat al marge de la realitat social i política del que està passant en aquest país. En aquests moments tenim una greu crisi sanitària, una greu crisi econòmica que ens afecta, una situació de conflicte a Catalunya. És a dir, hi ha molts problemes sobre la taula, importantíssim per la vida de la gent, i l'únic que ens faltava és obrir un altre front al voltant de la figura de l'anterior rei. I el que tenia que fer la monarquia és ajudar a buscar l'estabilitat i marcar distàncies amb una persona que en aquests moments està posada en dubte el seu comportament davant de l'opinió pública. I això jo crec que és positiu. No tinc la sensació, a més, que el rei hagi marxat de manera... l'anterior rei hagi marxat de manera voluntària ni que hagi agradat. Tinc la sensació que ha sigut l'actual rei el que ha volgut marcar distàncies de la monarquia respecte a les qüestions privades i als comportaments de l'anterior rei.
L'actual rei. I el govern espanyol també ha pressionat perquè fes aquest pas? No sé si podem dir que és còmplice d'aquesta sortida d'Espanya del rei emèrit. Hi ha col·laborat, per exemple, la vicepresidenta Calvo. Era la cuina d'aquesta operació?
No tinc coneixement. No ho sé, i com que no ho sé, no parlaré d'una cosa que desconeixo. El que sí sé que el govern, la seva responsabilitat és la defensa de la Constitució que ens dona a tots els espanyols, la garantia de la convivència, que és el marc de la llei en la qual tots hem avançat i hem progressat en aquests últims 40 anys, i és evident que el govern el que fa és defensar la Constitució i la convivència dels espanyols, i en qualsevol cas jo crec que és una notícia positiva la distància entre l'actual rei i l'anterior rei.
Vostè creu que amb això ja es dona diu, hauríem de parlar, el govern espanyol s'ha de centrar en gestionar la crisi sanitària, econòmica, amb Catalunya. Vostè creu que amb aquesta operació queda tancada aquesta crisi? No posa en qüestió la institució de la monarquia? És a dir, Pedro Sánchez diu és un problema de persones, no d'institucions. Creu vostè que no queda tocat Felip VI?
Miri, jo crec que aquest problema afecta l'anterior rei, i que l'actual rei el que està és marcant distàncies a l'anterior rei. En qualsevol cas, l'important, com diu aquell, és que, a més, tots som igual davant de la llei, que la llei faci el seu camí i que actuï en totes les conseqüències. I davant d'això, el que hem de fer nosaltres, el govern d'Espanya, i el que defensem els socialistes, és que ens hem de preocupar de tenir uns pressupostos generals de l'Estat, que és molt important, any amb els del 2018. Necessitem portar endavant reformes legislatives per afrontar la crisi econòmica, que hem de remuntar la pèrdua d'ocupació i la pèrdua de potència econòmica, a la situació del turisme, que ens ha caigut, i això afecta a la nostra economia, la crisi sanitària, que amb els rebrots que estan apareixent, és a dir, tot això són problemes de primer nivell, i l'altre, el que no pot ser, és que es converteixi en un element de distorsió i que perjudiqui a la feina que ha de fer el govern, i per això el govern el que ha fet és defensar la Constitució i demanar que la monarquia marqui distàncies amb un escàndol que a l'opinió pública espanyola li fa vergonya.
Ja no com a govern espanyol, que com vostè diu ha de defensar la Constitució i de fet tancar files amb la monarquia, però potser com a PSC, i deia que és un partit republicà, vostè obriria el meló de plantejar un referèndum sobre la monarquia? Creu que ha arribat el moment?
Miri, per fer això, tindríem que reformar la Constitució, es necessiten tres cinquenes parts, convocar un referèndum, és obrir un debat que amb els problemes que tenim no ho porta enlloc. És a dir, algú ha de mantenir la calma, algú ha de mantenir la prudència, algú ha de mantenir la voluntat d'afrontar els problemes. És molt fàcil entrar en el debat polític i criticar i desgastar els que cometen errors i tot això és fàcil, és a dir, la polèmica és fàcil, les notícies que surten són, com diríem, notícies molt, molt punyents, que criden l'atenció, i és molt fàcil, però la responsabilitat del que governa no és abonar-se a crear més conflicte i entrar a la polèmica. Polèmiques que no porten enlloc, sinó el tenir clar quina és la feina prioritària en qui t'ha de centrar, i en aquests moments el que ens hem de centrar no és en aquest debat fals sobre un referèndum al voltant de monarquia república, perquè ni estem en condicions polítiques ni és l'escenari en el qual estem. És a dir, ara l'escenari en el qual estem és una crisi econòmica, una crisi sanitària, una crisi en el qual el país ha dedicat tots els seus esforços en recuperar-nos. Hem passat la crisi sanitària amb un escut social que ha permès que molta gent que ho hauria passat malament no ho passi. Però ara hem d'afrontar la recuperació econòmica. En aquest moment el més important és la recuperació econòmica. Mm-hmm. És a dir, com tornem al setembre? Llavors, el govern ha de tenir prioritats, i les prioritats passen per un pressupost general de l'Estat que facin front a això, per una recuperació econòmica, per unes reformes, per fer una economia més verda i més digital, que canviïn el nostre model productiu. Totes aquestes coses són les prioritats de veritat que ha de tenir el govern. I algú no s'ha de deixar emportar ni arrastrar per la corrent d'aquest debat, que és un debat que està present a l'opinió pública, però que no és un debat que aporta solucions als problemes que tenim els espanyols.
I ha esmentat entre aquestes prioritats, entre els problemes a resoldre, el conflicte amb Catalunya. Hi haurà reunió de la taula de diàleg abans del setembre?
Per nosaltres, sí. El problema que tenim és que el president de la Generalitat no sembla que tingui massa interès. El problema que tenim és que tenim un president de la Generalitat que, en comptes d'afrontar els problemes i parlar dels rastrejadors, i parlar de la crisi que tenim sanitària, dels rebrots que estan tenint, de buscar acords, miri, s'han fet 15 reunions de presidents autonòmics, 15 en aquests mesos. El president de la Generalitat ha participat en 14, amb una nova anari, on es discutien els fons europeus que ens ajudaran a la reconstrucció. I Catalunya no ha estat present en aquest debat i ha d'estar present, perquè Catalunya necessita recursos per recuperar la nostra economia. I el que necessitem nosaltres és un president que tingui ganes de seure's, de dialogar, de trobar solucions i de posar-se d'acord. I aquest camí passa per reconèixer a cadascú els errors propis, està disposat a cedir en coses i admetir que aquí a Catalunya hi ha una divisió entre els catalans, i si això no ho fa el govern de la Generalitat, difícilment podrem avançar-hi. Des del govern d'Espanya és el compromís que vam tenir, és el diàleg per solucionar el problema, perquè nosaltres no mirem cap a una altra banda. Hi ha un problema a Catalunya gravíssim i fa falta afrontar-los i solucionar-los. Però tinc la sensació que l'actual govern mira més per les eleccions, per la competència entre ells, és a dir, la sensació que tinc jo és que tenim un govern dividit en dos grups enfrontats i que competeixen amb ell, i que el que s'estan mirant és com es fan la traveta els uns als altres i no mirant com podem sentar-nos per dialogar amb el govern d'Espanya.
Però és possible una solució política a aquest problema polític mentre hi hagi presos, els presos de l'Hosting tancats a Lledoners? Els seus socis de govern, concretament Jaume Asens de Unides Podem al Congrés, el diputat, ha presentat una proposta per escrit al PSOE per modificar el Codi Penal, per treure el tumult de la definició de sedició, per exigir l'ús d'armes, això amb efectes retroactius. Vostè estaria a favor? Creu que el govern espanyol acceptarà aquesta reforma del Codi Penal?
Més que el govern espanyol, el Congrés de Diputats, sí. Perquè el govern d'Espanya té el seu full de ruta la reforma del Codi Penal, en el qual també s'incloeixen qüestions com les que vostè ha comentat.
Si vostè veu una majoria al Congrés, vostès què votarien?
Nosaltres som els que estem impulsant una reforma del Codi Penal. És a dir, és un dels acords que hi ha al govern i, entre altres coses, està en això, però això s'ha de portar al Congrés, s'ha de discutir i s'ha de trobar majories per portar-lo endavant. És a dir, és un dels camins per solucionar els problemes. És a dir, la nostra voluntat és solucionar els problemes. Tu no pots tenir un problema enquistat. I els problemes s'enquisten quan ningú es belluga. El govern d'Espanya va decidir bellugar-se davant de les crítiques de la dreta. Li recordo, a més, que entre altres coses que m'hauria de recordar-li és que tenim una moció de censura de l'ultradreta de Vox al mes de setembre, que tornem amb això. És a dir, que amb el debat i amb el lío del debat polític, discutint sobre coses que són, com diríem, que interessen els partits polítics, però no coses que interessen els ciutadans. I aquest govern, a pesar de les crítiques de la dreta, el diàleg s'ha sentat, vol dialogar, planteja reformes, planteja canvis i té la voluntat de solucionar el problema, però per això també necessites necessites algú que assumeixi la seva responsabilitat, assumeixi els seus errors, que estigui disposat a arribar a acords i que estigui disposat a negociar. És molt difícil fer el camí sol si l'altre no t'acompanya.
Aquesta reforma del... Què arribaria aviat, abans? Aquesta reforma del Codi Penal o una amnistia? O un indult?
Són dues coses diferents. L'amnistia no està contemplada a la Constitució espanyola. No és un camí, és un camí que es va recórrer la transició, no és el que toca ara, i a l'indult hi ha, per exemple, en marxa un indult
de la UGT,
en la figura de la Dolors Bassa, i jo crec que hem de deixar que faci el seu camí, que faci el seu recorregut, sense soroll, però que faci el seu camí, el seu recorregut, i que actuïn les coses com hem d'actuar en un estat democràtic i de dret.
Ara esmentava aquesta moció de censura de Vox. Com està el govern espanyol, la cohesió amb els socis d'Unides Podem? Perquè, si em permet dir, clar, els seus socis han fet un paperot amb aquesta crisi de la sortida d'Espanya del rei emèrit Joan Carles. Diuen que no en sabien res. Això pot tenir conseqüències també per a l'estabilitat del govern?
Miri, nosaltres estem molt satisfets de l'acord de govern. De les coses que hem pactat són dos partits diferents. És que de vegades la gent es pensa que quan pactes assumeixes l'un les coses de l'altre. No. Quan tu pactes, cadascú des de la seva identitat pròpia arriba a acords en coses. Nosaltres hem acordat 438 punts, que és l'acord de coalició del govern progressista, no? I això s'està portant endavant. Hi ha molts ja que estan en marxa i nosaltres estem molt satisfets de la feina feta i de la feina que encara ens queda molt per fer, perquè és un govern, a més, que no té majoria parlamentària, que ha de buscar socis i aliats permanentment. Per exemple, li recordo que per aprovar els estats d'alarma 6 vegades, que han sigut com 6 mocions de confiança, hem tingut que buscar ajudes a totes bandes i no hem trobat precisament l'ajuda de cap dels membres del govern de Catalunya, ni Esquerra ni Junts per Cat han votat a favor en cap dels moments. És a dir, que ens hem tingut que buscar ajudes des del PNB, passant per Ciudadanos, i el govern ho ha portat endavant i en cohesió i en figura, i amb altres lleis. I nosaltres tenim l'obligació al Congrés, al ser només 155 diputats el que té el govern de coalició, buscar ajuda a altres forces parlamentàries per tenir la majoria suficient per anar a aprovar. I fins ara ens hem en sortit.
No? Compten amb Esquerra, per exemple, per aprovar els pressupostos?
Nosaltres comptem amb tothom que vulgui negociar amb nosaltres. Amb Esquerra, si estiguessin disposats en Junts per Cat, també estaríem disposats, si estiguessin disposats Ciudadanos...
Ja, però és compatible negociar o acostar-se a Ciutadans amb governar, amb Unides Podem, intentar apropar Esquerra i Junts per Catalunya als pressupostos?
Mira, ho estem fent a l'Ajuntament de Barcelona. A l'Ajuntament de Barcelona estem governant en Comú Podem, els socialistes, i va ser escollida la col·alcaldessa amb els vots de Manuel Valls. No va tenir cap problema en Comú Podem de rebre els vots de Manuel Valls perquè Ada Colau fos alcaldessa. És a dir, que jo crec que el problema no és això. El problema és trobar i buscar i cercar suports, perquè el que té l'obligació un govern és ser prudent, és mantenir la calma i és afrontar els problemes. I els problemes es fan aprovant pressupostos. A l'Ajuntament de Barcelona s'han aprovat pressupostos i, si no recordo malament, va comptar també amb el suport de Junts per Cat, no? Crec recordar. És a dir, que al Congrés de Diputats és igual. És a dir, tenim un govern que és d'Unides Podemos donant suport a un govern presidit per Pedro Sánchez, que formen part del govern, i busca ajudes als grups parlamentaris. I no hi ha un grup parlamentari que ha sumat al govern a toqui majoria. Cap, és a dir, tret de la dreta i redenta, que fa una oposició que no és una oposició raonable, que és una posició desbocada, que el que intenta és fer caure el govern. El PP ja, i Vox pensaven que amb la crisi de del coronavirus aquest govern cauria, ha fet tot el possible perquè caigués, han fet totes les zancadilles, totes les trampes, tota l'agressivitat, totes les descalificacions, han utilitzat els morts en contra del govern, i aquest govern ha demostrat la prudència, el sentit comú, la calma per sortir de la crisi sanitària, per afrontar el més difícil de la situació sanitària, i ara intentar afrontar la recuperació econòmica, que això també afecta la vida de la gent. És que no només és la crisi sanitària, sinó la crisi econòmica. Hem perdut, quan mira les estadístiques, entre març i abril es van perdre 900.000 llocs de treball. Hem recuperat 300.000 en juny-juliol, però encara 600.000 perduts de gent en treball que hem de recuperar. Hem de veure si això... Encara tenim 1.800.000 persones en ERTE. És a dir, tenim una situació econòmica, el turisme, que és una part important del nostre PIB, ha caigut, i hem de recuperar i hem de veure com afrontem això. És a dir, hi ha mesures que, per sort, hem arribat a un acord a Europa, a pesar de que la dreta del PP, de les cartes del PP a Europa, posant en qüestió el govern d'Espanya, i ens en van sortir, tenim ajudes. Ara hem d'afrontar per com les invertim i en què ho dediquem per recuperar la nostra economia, perquè hem d'aprofitar això per també transformar la nostra economia. Totes aquestes coses són coses que aquest govern ho ha fet i que té ganes de continuar fent-ho, i jo crec que amb això hi ha prou acords, i això significa buscar ajudes a tots els grups parlamentaris que estiguin disposats a donar-te suport.
Senyor Zarauza, estan preparats per a unes eleccions catalanes? No sé si veurem un canvi de cromos, si podríem veure un canvi de cromos de candidats entre Salvador Illa, el ministre de Sanitat, i Miquel Iceta?
No, el nostre candidat és el Miquel Iceta. Ha demostrat la prudència, la calma, el sentit comú, que les enquestes ja li reconeixen. En aquests moments nosaltres som la força política més important que s'enfronta a l'independentisme. El fracàs de Ciudadanos ha demostrat que l'única alternativa, l'únic camí, és el que marquen els socialistes catalans, amb el lideratge de Miquel Iceta, que és un lideratge prudent, un lideratge sensat, i el PSC ha demostrat sempre que té gent capaç per fer la feina que li toca. És més, com li diria aquell, nosaltres tenim persones que han demostrat el seu lideratge en aquests moments. Doncs mira, tenim des de la Meritxell Batet, que és presidenta del Congrés, el Salvador Illa, que és un gran ministre de Sanitat, que ha demostrat la seva capacitat, i el Miquel Iceta, que ha demostrat com es pot plantar cara a l'independentisme i als errors de l'independentisme des de la moderació i des del sentit comú. Si hi ha alguna persona que ha liderat el diàleg, si hi ha alguna persona que ha marcat un camí per sortir d'aquest conflicte, diu Miquel Iceta, que no ha perdut els nervis en cap moment davant d'aquesta situació. I nosaltres estem convençuts que tenim la possibilitat de guanyar Catalunya i donar una sortida al conflicte de Catalunya. Perquè, a més, no pot ser que... Sembla que hi haurà eleccions. Bueno, sembla que hi haurà eleccions des de fa anys. Està permanentment en crisi. Li recordo que el senyor Torra, que és més un activista que un president, ja va anunciar fa quasi un any que aquell govern no s'aguantava, que la situació de batalla interna entre Esquerra Republicana i JxCat era insuportable, que anava a convocar eleccions, és a dir, que vivim amb elecció permanent. I el problema és que portem 10 anys en crisi de governs, i en aquests moments el govern de Catalunya, l'independentisme, li importa poc per solventar el problema, li importa molt per solventar les seves diferències. I el govern no és només un instrument de batalla política entre JxCat i Esquerra Republicana, en comptes de ser un instrument per solventar els problemes, i ho hem vist a Lleida. És a dir, l'alcalde de Lleida, d'Esquerra Republicana, va haver denunciat públicament que ni el president de la Generalitat no li havia trucat i que l'havien deixat de banda davant d'una crisi com la que vam tenir amb el rebrot de Lleida.
José Zaragoza, diputat del PSC al Congrés, gràcies per aquestes reaccions, per aquesta conversa al Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Albert Segura.